Susi, vas patir cada vegada que agafava la pilota d'en Juma l'altre dia?
La veritat és que no.
Si sou del Girona, aquest és el vostre espai. Si no ho sou, també, però no haureu estat mai tan feliços.
Passa, passa. Ja ets dins del Girona Reservat. Amb Eduard Solà.
Benvinguts al tercer capítol de la tercera temporada del Girona Reservat, el podcast que reviu l'equip, perquè cada vegada que el fem, l'equip de Mitchell ve d'un resultat positiu. Hem convocat dos gabinets de crisi que els hem hagut de revertir i centrar-ho a la millora del Girona, que ara sabrem si els nostres convidats creuen que és suficient. Ja hem saludat amb una de les nostres convidades, la Susi, i en tenim un que té un camp de futbol al seu nom, Jordi Sunyer, company d'Esports de TV3, habitual de les narracions també del Girona. Què tal? Benvingut.
Gràcies.
No li passa a tothom això que el teu cognom sigui el d'un camp de futbol.
Però no és mèrit meu,
ja ho
va
sé,
ser mèrit del meu avi, que va fer tots els papers de l'auca a Sant Feliu.
Ara, abans de començar el Girona Reservat, parlàveu de si eres de Sant Feliu, de la Garrotxa o d'on eres.
Soc nascut físicament a la Clínica Girona, però sóc de Sant Feliu perquè tota la meva família és de Sant Feliu i fa 22 anys que visc a Olot.
Per tant, l'amor porta un tot fort.
Sí, deixem-ho com a gironí, que avui quedarà especialment bé.
Has comptat quantes narracions has fet?
1219.
Ja ho veus.
Perquè les tinc comptades.
Sí. Les tinc comptades, 1219.
Narrar és una droga?
Sí, totalment. És la meva vida. Sempre he volgut fer això, ho estic fent, tinc molta sort. Cada vegada que penso en aquesta xifra, penso 1.219 narracions a la tele pública del meu país, és una cosa que no m'hauria imaginat i que és un somni vital, però encara em queda temps per jubilar-me, o sigui que mirem cap endavant sempre.
T'agradaria fer-ne més del Girona?
I tant, però les circumstàncies són les que són. Hi ha els drets que hi ha, també les hem de repartir perquè hi ha altres narradors a la tele molt bons i millors, i va com va, però també n'he fet unes quantes, eh? I he viscut grans moments amb el Girona, des de l'ascens amb el Ceuta el 2008, el penal de Quico Ratón,
que quan per sort tenim els drets i
quan per sort tenim els drets,
i el dissabte a la tarda es podien fer aquells partits.
Puc dir que és l'última vegada que m'he emocionat en un camp de futbol, però va ser per la tensió. És a dir, després, aquell dia me'n recordo perfectament, després de tota la tensió que va haver-hi, vam posar el que en aquell moment servia d'himne al Girona, que era Girona m'enamora, i en aquell moment em vaig desmuntar. O sigui, em vaig enfonsar i em vaig emocionar, realment.
Parlàvem abans del Girona. Creieu, Susi, Jordi, que la millora és suficient?
A veure, normalment, un equip perquè funcioni, tu has de veure què tens i què pots treure amb aquest equip que tens. Jo crec que estem en el procés. És a dir, la sensació, a més a més, a dins, pel que he pogut parlar, és d'optimisme, és de veure que hi ha una millora d'actitud, hi ha unes ganes molt clares de l'equip de revertir aquesta situació. Sobretot es va veure dissabte, i Mitchell ho va refermar a la roda de premsa, que havia sigut una victòria de patiment i d'actitud. Llavors, hi ha una sèrie de problemes estructurals claríssims, de falta de doblar posicions en determinades zones del terreny de joc, de jugadors que no estan donant el nivell que haurien de donar, de jugadors que no donen el nivell perquè potser no en tenen per més, i per tant, davant d'això has de buscar alternatives. I tinc la sensació que aquestes alternatives, que potser no passen per fer el joc que ens havia acostumat el Girona els anys anteriors, s'estan començant a buscar, i el dia del València es van trobar.
Susi?
Una mica, sí, amb la línia que diu en Jordi, perquè Mitchell va dir bé, a la roda de premsa, que havia de buscar alternatives i es havia d'acostar als jugadors, i implícitament va reconèixer que la seva idea de futbol amb els jugadors que hi ha segurament no es pot portar a terme, i per tant ha de buscar un altre sistema de joc que segur que no li agrada, però que és el que li treu més suc. Els problemes estructurals, hi ha un problema clar de planificació, no vull entrar, si és un problema econòmic, de fair play, del que sigui, però que no ve d'aquest any, ja ve que arrosseguem de l'any passat, i fa que comencis a sumar, diguéssim, tard. Si ens donarà o no ens donarà, de moment portem 5 punts, és a dir, quan parlem de ratxes positives negatives, portem 5
seguits.
5
o 6?
6. No, però 5 seguits.
5 seguits, sí.
Això sí.
3, 4,
consecutius 5. No? Si trofegem, diguéssim, portem 5 seguits. Per tant, és una bona cosa. No sé fins a quin punt ens va bé l'aturada, perquè per recuperar els jornats, si voleu, no? Però a mi m'agradaria que tornés a haver-hi jornada per agafar aquest fil, i el problema és que tornes a tenir un rival com el Barça, que a més ve de perdre a la propera jornada, i aquí, bueno, pots tornar anímicament a enfonsar-te. De moment penso que estem en el millor camí, també per la sintonia que hi va haver al final del partit, eh? Amb la públic, amb tothom una mica empenyent allà mateix, que això no es veia feia dies.
Ara us plantejaré més noms sobre la taula, podem parlar de les millores, però abans, les cabòries d'en Xavi Soler. Què tal, Xavi?
Què tal? Com esteu?
Avui, quines són les teves cabòries avui?
Avui hi ha una dada, de totes les dades que ens han donat aquestes 8 primeres jornades, que és força significativa, i intentarem buscar-hi el perquè. Com sabeu, en 8 jornades el Girona ha vist 5 targetes vermelles, li han expulsat 5 jugadors. És l'equip de la Lliga Espanyola amb més targetes vermelles i fins i tot diria que és l'equip de les principals lligues europees, espanyola, anglesa, alemanya, italiana, francesa, amb més expulsats. No estem dient, almenys jo personalment, que cap d'aquests 5 expulsats sigui injust. Jo, de fet, crec que els 5 expulsats són justos. Han vist 3 vermelles directes, Gazzaní, Gavi Torres, francès, 2 amb doble groga, Witzel i Van Martín. Si mirem les dades del Girona, ho va dir mitja a la sala de premsa l'altre dia, és l'any on hi ha més expulsats del Girona des que hi és Mitchell a primera divisió, i això que estem parlant de la jornada 8. Per exemple, l'any passat només va haver-hi 2 vermelles amb tot l'any al Girona, i una va ser per Mitchell. L'any passat una per Juan Carlos i una per Yangel. Fa 2 anys també va haver-hi 2, una per Mitchell i una per Aleix. Fa 3 anys en va haver-hi 3 més 2, diem, 3 jugadors, Santi Bueno, Oriol, Romeu i Reinier, i 2 targetes vermelles de Mitchell. Hem d'anar a la temporada 21-22, la segona, on va haver-hi més expulsats que aquesta, en són 6, però clar, estem parlant de tota la temporada, aquesta temporada estem parlant de només 8 jornades. Si ens anem als altres anys de primera, ni la 18-19 ni la 17-18 va haver-hi més expulsats que en aquesta. A la jornada 8 el Girona ha igualat el màxim dels expulsats de tota la seva història primera i és a un expulsat d'igualar el pitjor registre amb Mitchell d'entrenador. La mala ratxa, les males decisions dels jugadors o la mala sort, alguna de les possibles causes de fer que fins i tot en un partit s'hagi acabat amb 9 jugadors, fet que amb Mitchell només havia passat una vegada amb un Fuenlabrada Girona segona divisió la primera temporada, fan que la ratxa aquesta sigui negativa i estiguem batent rècords negatius.
Més enllà, Jordi i Susi, de si poden ser justes o no poden ser justes, que això cadascú segurament no ens posaríem d'acord, o sí, per què creieu que hi ha tantes expulsions aquesta temporada?
Clar, és que hi hem d'entrar, perquè ara pensava, mentre en Xevi explicava quines eren les 5, n'hi ha una que és per protestar, que és la de Francés. Per tant, aquesta...
I que no juga.
I que no juga. I que, a més, sap que segurament sap que estarà unes quantes setmanes de baixa. Per tant, em va semblar una vermella estil Oriol Alsina. Te recordes quan es feia expulsar acabava... Hi ha una imatge, per exemple, al camp del Maracó, que acaba mig despullat per fer-se expulsar i guanyar 2 minuts, doncs...
O aquell any de Juanpe...
En el context del partit era una cosa així.
Jo recordo també un any de Juanpe, no sé si era primera o segona divisió, que estava lesionat i també des de la banqueta, protestant molt perquè li ensenyessin la 5a targeta per després...
Això té un risc, perquè jo jugant, l'àrbitre m'ha dit no la busquis més...
Que sí, sé que l'estàs buscant.
Perquè el que hi haurà a l'acte serà pitjor del que tu t'imagines.
Però en té per 6 setmanes, Francesc.
Sí,
Francesc. Encara que li haguessin caigut
està,
2 partits,
feta, sí,
aquesta,
sí,
aquesta és de sucre. Però clar, Gazzaniga ve que s'embolica amb una sortida i ha de tombar el jugador del Rayo Vallecano, vermella directa. La de Vitor Reis, és que són accions molt, molt concretes del partit. És a dir, expulsions que tu puguis dir que venen perquè el jugador expulsat es veu tàcticament superat, es veu amb la necessitat de cometre moltes faltes, cas d'Iman Martí l'altre dia, realment n'hi ha hagut poques. És a dir, és una xifra que és molt cridanera, però hi ha hagut algunes d'aquestes expulsions que responen a moments molt puntuals. Que són errades, que són evitables. És evident, la de Gazzaniga és més que evitable. Jo, la de Vitor Reis, el gest que fa, el vaig veient mentalment i no sé, vull dir, hi ha realment una intenció d'anar a fer mal, és inèrcia...
Calcula malament,
és que són coses molt, molt concretes. Per tant, és una xifra molt cridanera, però és que a mi, no per desmereixer la feina d'en Xavi, evidentment, però em costa trobar un patró de dir és que això passa per un motiu en concret. No sé.
Jo diria que un motiu en concret no, però deu ser la confluència de diversos motius. Un d'ells, per mi, és el tema físic. Comencen ara a entonar-se, però jo els he vist malament des del primer partit. Crec que no estan en un to físic adient, no els veig bé, pateixen els últims 20 minuts tots els partits. I l'altre és que quan se saben inferiors en el resultat, hi ha uns moments de desconnexió molt bèsties que fan això, calcular malament Víctor Reis. Al final és una jugada que estic segura, quan l'acabes de fer dius, uah, què he fet, no? Penso que és una mica casualitat, també, perquè són coses que ara potser no en tens cap més, de targeta. Clar, si tu agafes com a pura estadística el que deia en Xevi, he sortit molt deprimida després de la seva, sí. del seu
no
speech.
Marxis, no dic,
estem a punt d'igualar la pitjor ratxa de vermelles de la història de Mitchell, no? No ho sé, jo vull pensar que ha estat puntual i que en els pròxims partits... bueno, això s'ha de... A veure, grogues n'hi hauran. De fet, n'hi han d'haver, perquè ha de ser un equip que faci faltes. Però d'aquí a que continuem amb aquesta ratxa de vermelles, esperem que reverteixi.
Ara ha obert un meló, la Susi. No té res a veure amb el tema de les expulsions, però...
Tema físic.
Té a veure amb el tema de les lesions.
Sí.
Perquè, a més a més, a dins hi ha preocupació, que és una cosa que ho veiem des de fora, però també ho veuen des de dins, i crec que Mitchell ja ho ha deixat caure amb alguna roda de premsa. La majoria de les lesions que s'estan tornant a produir aquesta temporada són amb entrenaments.
Com l'any
no
passat.
En partits, com l'any passat. Llavors, aquí hi ha un problema.
Correcte.
Per acabar amb el tema de les expulsions, ara parlarem de les lesions, perquè a més vull posar-ho sobre la taula un nom clar, que és el de Sigankov. Les expulsions, per tant, considereu que no són estructurals, és a dir, que no tenen res a veure amb els mals resultats.
Home, han tingut influència amb el resultat, és evident, el dia que et queda sense...
Sí. No, vull dir que no t'expulsen perquè estiguis perdent.
El que deia la Susi és que hi ha contextos del partit en què potser és més propici que
és
tu
més
puguis
fàcil,
fet expulsar perquè no estàs del tot connectat o estàs amb la guàrdia baixa o amb la moral baixa i això, arribar tard a un 50-50 o el que sigui i és més. Però jo no veig que sigui estructural i menys ara. Jo tinc l'esperança que l'equip remuntarà i que l'estadística de les expulsions
que
també es corregirà
aturada,
en aquest sentit.
Aturada.
Xevi, tu vols dir alguna cosa en aquest sentit?
És que estic d'acord. O sigui, quan ho buscava també pensava que no veig un motiu clar i bàsicament haurem de deixar passar les jornades per veure si això augmenta molt, que crec que no serà.
Però crida, és cridaner, no? Que a la vuitena jornada ja estiguem...
Home, és molt cridaner.
Numèricament segur.
Tema lesions. Sigankov, només ha jugat dos partits amb el Girona. Ara finalment no va amb la selecció d'Ucraïna, es queda aquí per poder-se recuperar. No hi va haver comunicat mèdic, no es va dir, Mitchell insisteix que no té lesió, ens consta que des del club no és que li hagin cridat l'atenció, però sí que li han preguntat què passa, perquè es considera que Sigankov és un jugador molt important.
Clar, és que estem parlant tota l'estona de sensacions, depèn de les sensacions del jugador. Jo no tinc informació sobre què pot tenir Sigankov, però quan hi ha tant de misteri i quan tot depèn de les sensacions i quan no hi ha un diagnòstic clar... No sé, és que és tot molt estrany,
sí,
no sabria
sí.
què dir-te.
Tampoc seria la primera vegada que hi ha misteri amb les lesions, però ho dic amb el sentit de que Sigankov...
L'any passat ja li va passar. Sí. L'any passat sí que potser hi havia un
diagnòstic.
Creieu
que pot ser una mica més també d'ell, de més de cap que no pas de...
Segur que és un efecte somàtic, si vols tu. Si no està suficientment bé, focalitzes on has tingut una lesió o un lloc que tu ja tens propensió a tenir lesions i pot ser que les sensacions no siguin bones. El que està clar és que sí que és un jugador molt important pel Girona, quan està bé, Perquè després el que passa és la segona part de la pel·lícula. Està tants partits aturat que li costa... No és un jugador que ràpidament agafi el ritme. I a mi el que em preocupa més que la lesió en si és que quan torni tampoc tornarà al 100%. O sigui, li costarà i això és un procés que si s'allarga molt l'has perdut mitja temporada.
I quan ha estat a ple rendiment ha estat clau en el sentit també del que t'aporta. Potser... Clar, no sé si pot ser la influència de tal com ha anat la cosa al Girona els últims anys, de veure's que l'equip no l'acompanya a nivell de joc, a nivell de resultats. La temporada de la Champions, que és la primera temporada sencera de Sigankov, és un festival. Però és un festival sense ser un jugador desbordant a la banda dreta. És a dir, és un jugador que sempre juga caigut a banda, habitualment juga caigut a banda, no t'ofereix el millor rendiment, però l'arribada, en algunes ocasions la pilota parada, és que jo veig que és un jugador que possiblement, és a dir, el context del primer any sencer, no de la mitja temporada, però el context del primer any sencer possiblement l'afavoria, però si l'has de fer jugar d'extrem i no de segona punta o de mitja punta, és que jo no el veig ben bé un extrem. Sigankov aquest, no és Brian.
Aquest hi ha un debat amb en Francesc Cregol, que ell sempre diu que el voldria fer jugar per dins.
És que jo, Jo però, crec, sincerament, estic d'acord amb en Francesc, eh? I no per, per coincidir d'origen no, i d'esmorzar.
Sí, exacte.
però és que jo possiblement el veig més un jugador per jugar per dins que per fora. Un jugador que jugui per fora, i més amb la idea del Girona, o sigui, casa molt més amb la idea del Girona i d'un extrem que jugui per fora, Brian.
O Joel,
que no passi Gankov.
Jo sempre he defensat que ens faltava gent per bandes. El que no acabo de veure és quants mitges puntes tenim ara. Si el supòsit aquest, que si Gankov jugués per dins, Esprilla per dins,
Lemar,
Unagi,
i a més Porto.
Bueno, Porto potser no el catalogaria tant dins d'aquesta categoria perquè és un jugador més de batalla, més de però la mitja punta. Ostres, et quedes, el que deia en Jordi abans, extrems o gent de banda, en Brian i Joel, exclusivament, com a purs bandes, amb un lateral esquerre, també, que a mi cada dia que passa us haig de dir que m'agrada més, compleix més en les seves funcions i la veritat és que potser haurà estat un cert,
però tampoc, que es trenqui.
Però tampoc té recanvi. I no tens res més per banda, perquè Arnau, que sí, que també podria entrar per banda, està acostumat a estar per dins o darrerament haver de jugar de central per X motius. Per tant, les bandes del Girona, per dir-ho així, no les trobo ben aprofitades en el sentit aquest de més de donar amplitud, de jugar amb 5 darrere, necessites carrilers profuns, això ens falta.
Però per això, ara si tu jugues 3-4-2-1, que és més o menys no, com s'està jugant als últims partits, el sacrificat, evidentment, és Brian, perquè Brian sí que jugant amb dos mitges puntes per dins, perdut, ten Joel Roca amb la sub-20, a veure quan estiguin els dos a punt, si mitja el tornarà a canviar, però, per exemple, és amb aquest esquema que es pot necessitar el millor Sigankov. Jo veig Sigankov jugant com un de les dos mitges puntes.
Mitges puntes per darrere.
A més, amb molta més, segurament, per malament que estigui, amb molta més intel·ligència que Esprilla.
Sense cap mena de dubte.
Esprilla és un jugador que pren totes les decisions malament. Totes.
Sí, sí, amb dos anys de moment no n'ha encertat cap.
Un tio amb un talent absolut, indiscutible. Perquè això crec que el talent no li discuteix ningú. Ara, aquesta capacitat que té de prendre malament totes les decisions també és igual d'extraordinària.
Hem parlat de les expulsions, de les lesions, alguna cosa, Xevi, de Sigankov?
Mira, ara estava mirant les xifres de... És que a més m'ha creat l'atenció, he mirat les tres temporades que fa. En les dues últimes s'ha perdut 8 partits per lesió la temporada passada de Lliga i 10 fa dues. Estem parlant d'una cinquena part de Lliga i una quarta part de Lliga, només amb lesions. En aquesta ja du 6 partits lesionat. Em sembla que és una barbaritat per un jugador perdre tants partits cada temporada.
Hem parlat de les expulsions, hem parlat de les lesions, sobretot de Sigankov, que és el jugador, diríem, actualment lesionat, que més trobes a faltar. Ja ho heu introduït una mica. Els tres centrals, Jordi, Susi, després us preguntaré si us agrada, però creieu que han tornat per quedar-se?
És difícil pel que et deia abans. Quan torni Joel Roca, s'ha de veure
que
què fa Mitchell.
Continua el Mundial Sub-20.
Que continua el Mundial Sub-20. Difícil, perquè a més Mitchell ha anat canviant, ha fet servir defenses de 4. Si se't lesionés Àlex Moreno, per exemple, hauràs de fer jugar Blind de lateral esquerra i l'invent dels 3 centrals s'atura acabat, perquè no tens més recursos. Vull dir que és molt difícil dir. En el moment actual, amb els jugadors que tens a disposició, amb tots els lesionats, és una bona alternativa. I fins i tot em va sorprendre, perquè era una solució que ja s'havia plantejat per Bilbao, que va córrer i que al final no va ser, es va jugar amb 4 a Bilbao i es va treure un bon resultat, però no sé fins a quin punt amb els jugadors, amb la plantilla actual, s'havia treballat molt el fet de jugar amb tres centrals i dos carrilers. La Susi fa que gens, jo pel que tinc entès, a Bilbao era gens. No sé si en els dos dies després de Bilbao es va treballar amb urgència, però pel que tinc entès, després, en el moment de Bilbao era gens.
Jo et diria que per quedar-se no, perquè no és la idea de Mitchell, ell ja ho ha reconegut, però és cert que ara... Digue-li per les lesions, digue-li també pel resultat, perquè a més havies de protegir una mica més Gazzaniga, havies de protegir una mica més que xutessin d'aquesta manera tan exagerada, tant a dins l'àrea o a la frontal de l'àrea. Ha estat un recurs que ha anat bé i de moment ha funcionat. Mentrestant, entenc que els entrenaments es poden anar intentant que aquests automatismes que vol Mitchell es vagin treballant i es puguin consolidar, però de moment quedar-se no, però circumstancialment jo diria que encara ens queden uns partits.
A part, tens una altra cosa que ahir ho explicava la Cristina Busquets, David López, del Barça no arriba. Per tant, tampoc tens tants recursos per aguantar els tres centrals.
Ara, sense francès, doncs pots jugar amb, si ho jugues amb tres, amb Arnau, amb Vítor i amb Blin, tampoc et queda més. I, això del tema del...
Però després et quedes sense defenses, sí, o sigui, jugues amb els cinc que tens.
Sí. No tens reserves.
Jo que tinc entès amb aquest tema del que ho hem parlat amb alguna transmissió, és que després de Bilbao, francès ho fa bé, Warrington ho fa bé, i Mitchell vol Vítor Reis per la sortida de pilota. Per tant, tots no hi cabien i va optar per aquesta defensa de tres.
És possible. Jo vaig entendre el dilema en què es devia trobar Mitchell, perquè francès... Obrim el meló francès. Francès és central, punt. Llavors, el tema de fer-lo jugar de lateral dret, com l'ha fet jugar majoritàriament Mitchell, és una cosa que... I amb en Xevi ens ho podríem mirar. Hi ha fons que t'adonen aquesta informació. El Saragossa sempre jugava de central. Mm. Mai havia jugat de lateral dret.
Puntualment havia jugat de lateral dret i d'esquerra,
però crec, ho vaig mirar un dia d'un dels partits de pretemporada que vaig fer, crec que eren 150 partits o més de 100 partits jugant de central al Saragossa. Arriba aquí i Mitchell el veu més en aquesta funció de lateral dret, no sé si replicant una mica el que havia fet Eric García la temporada de la Champions, més o menys, però les vegades que ha jugat de central central, per entendre'ns, Francesc ha rendit molt bé. I jo entenc aquest dilema que podia tenir Mitchell després del partit de Bilbao, de dir, no me'l puc carregar en aquest nano, però per les raons que siguin, vull fer jugar Vítor Reis. O més que vull, necessito fer jugar Vítor Reis.
Per la sortida de pilota, sobretot.
Ha de jugar.
Vítor Reis.
Si dius que és per la sortida de pilota, jo et crec.
No, almenys aquestes són per les informacions que tenim.
Ha de ser molt per la sortida de pilota, perquè, per exemple, el dia de l'Espanyol, duels no en va guanyar ni un.
Ja. Bé, és que dissabte passat, excepte l'última jugada que pentina una centrada que hi ha del València que li treu del cap del davanter, de cap, ha demostrat tenir poques habilitats, perquè us ho vaig dir a la transmissió, li calcula malament sempre, li bota davant i li passa i li guanya les esquenes amb facilitat.
En el seu favor no és que ho vulgui defensar, té 19 anys, la primera experiència aquí a la Lliga Espanyola.
L'altre dia us ho volia dir, i el senyor Cubarsí quants anys té?
Sí.
Però clar.
Que no és, per mi no és excusa, si realment té tant talent, com diuen, que aquí s'hauria de veure, no? Cadascú hauria de valorar. Per mi que tingui 19 anys no l'excusa, o ni l'excusa ni el premi a res.
Ja, tu et canviaries, no, també, per 19 anys? Ja.
Jo em canviaria ràpidament per 19 anys.
Però és que és una situació molt perversa, perquè, evidentment, no pots comparar amb en Cubarsí, perquè Cubarsí està envoltat de diversos dels millors jugadors del món, i el cas de Vítor Reis, els jugadors del Girona ens els estimem molt, però no seria el mateix. Però és veritat que, un, té 19 anys, dos, té experiència a primer nivell, escassa, a primer nivell europeu, perquè podia jugar al Palmeiras, va jugar l'any passat, crec que van ser 4 partits amb el Manchester City després que el van fitxar, 2 d'ells de Copa, i ve aquí, el posen de titular sempre, però a més en una situació que ell no coneix, que és la d'un equip que està a la cua i ha de sortir de la cua. És a dir, qualsevol entrenador que estigui a la cua de la classificació, quan està en una situació de remengassa i de porteria zero i de treure això com sigui, normalment el que busca és experiència. Ha de ser, per apostar per la joventut, ha de ser que el nano realment de manera molt clara, molt diàfana, t'aporti el que tu busques. I també està en una situació que ell no està acostumat a torejar amb això.
L'associació sé la seva opinió, ja que tinc aquí, vull saber la teva, Jordi. Porter.
Em vols fer caure a mi?
No, perquè és un tema que em va parlar molt. I clar, ara ens hem trobat amb el que ens hem trobat. Va arribar l'Ivakovic, havia de ser titular ja, en principi hi ha Mundial aquest estiu.
No, a veure, benvinguda la competència hi ha de ser. La competència ha de ser-hi a tot arreu. Mm-hmm. Jo, més que amb l'Ivakovic, jo fa molts dies que penso en una cosa. I més després del que va passar diumenge a Cornellà al Prat. Com pot ser que un porter de Champions amb experiència internacional, amb moltíssima experiència a primera divisió, com Pau López, a Girona només servís per jugar un partit que va ser el de Logroño
i que no va aturar un penal.
L'empaquetes amb un vodevil d'aquests que passen per aquí de tant en tant al mercat d'hivern a Mèxic i ara resulta que és el porter titular del Betis, equip que està a Champions. Com pot ser que el Girona l'any passat només servís per jugar un partit de Copa i ara sigui titular en un equip que està en zona Champions? Això m'ho heu d'explicar. Jo no tinc ni idea de futbol, però m'ho heu d'explicar.
Jo vaig pensar el mateix dilluns. Vaig pensar, veus Pau López aquí, exjugador de l'Espanyol, exjugador del Girona, jugant de titular. I el... Jo, Gazzaniga, continuo dient el mateix. Benvinguda a la competència, li ha anat molt bé. Li ha anat molt bé que vingués Livakovic, però penso que acabarà jugant Livakovic. El que és cert també és que les darreres
però
actuacions...
Però quan? Clar, quan
el canviarà? A la primera errada.
Sí?
Sí.
Totalment d'acord.
A la primera errada.
O sigui, Mitchell ho va fer bé a Vigo.
Sí, i ara l'aguanta...
Perquè si no, hagués tingut un incendi de proporcions bíbliques si fa jugar Livakovic a Vigo.
Ja la temporada passada va estar a punt de canviar-lo. Hi havia dies que després dels diumenges, el partit dels diumenges, pensava el dilluns allò que havia dit Toshak, no? Pensava fer jugar Pau López, però al final sempre es tirava enrere. Potser perquè l'ombra de Gazzaniga és molt allargada o...
Bé. O potser també depèn de quin recanvi tinguis, no? L'any passat potser els recanvis que hi havia o no tenien l'entitat de Livakovic, no ho sé.
M'ha de disculpar amb qui ho deia, perquè qui ho vam parlar fa uns dies, que no me'n recordo. Mira, no m'ha de disculpar perquè m'hem recordat, amb en Francesc mateix.
Quasi si aneu a dinar cada setmana ja.
Podeu... A dinar no, però esmorzar sí. Clar, el problema amb una situació com aquesta és que cremar els dos porters és molt més fàcil del que sembla, perquè suposem que Gazzaniga no està encertat el dia del Barça, i al següent partit Mitchell decideix posar Livakovic. I si Livakovic tampoc està encertat en aquell partit?
En mates dos.
Els has cremat els dos. I llavors tens un problema important. Llavors, a vegades per aquest conservadorisme de dir no els cremo els dos, si un ho va fent més o menys bé i en el global de la temporada ha rendit millor que l'altre, doncs aposto pel que tenia. No és fàcil, no ha de ser fàcil.
Absolutament d'acord. Una última qüestió, Jordi. Preocupat per si a final de temporada has de lluitar pel descens?
És molt aviat per dir-ho. Jo el que sí crec és, evidentment, el Girona no és un... Quan es diu, aquesta és la nostra realitat, no hi estic d'acord. És a dir, la realitat del Girona no és lluitar cada temporada per competició europea, però la realitat del Girona tampoc és estar on està, ara mateix. Per això penso que la realitat del Girona és acabar la temporada, no d'una manera brillant, però sí podent-se salvar sense haver de patir amb dos, tres, quatre partits de marge.
Què faríem després d'aquells quatre o cinc últims partits, allà les transmissions... Jordi.
Tu tens molts recursos per fer les transmissions divertides.
Li és igual que perdem.
I te'n vaig proporcionant i no em fas cas.
Sí, és veritat. Em va enviar un WhatsApp al final del partit. No sé si no ho vaig entendre o el vaig veure més tard, ara no me'n recordo, m'has de disculpar. Però vaja, no...
Ja t'hi faré pensar, pensar.
És veritat que no hi vaig fer cas.
Molt malament. Sempre s'ha de pensar en l'espectacle.
Sí, ja ho sé.
Has esgotat el temps del Girona Reservat. Si en vols més, busca'ns en un altre episodi.
Jordi, tornaràs a venir?
Sempre que vulguis.
Sí. Ens veiem el dia d'aquí, de l'Oviedo.
Sí, molts dies.
La setmana que ve.
WhatsApps contra el Barça.
Molt bé, gràcies. Adéu-siau.
Adéu.